Són les dues del migdia.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues. El Papa ha demanat aquest diumenge als governants i dirigents del món que no oblidin mai els pobres i que treballin per ajudar-los. Ha estat durant l'homilia de la missa que ha presidit en el marc de la 8a Jornada Mundial dels Pobres. Francesc ha parlat i ha predicat amb l'exemple, primer donant unes claus simbòliques a un projecte de la família vicenciana per habitatge social i després dinant a l'aula Pau VI del Vaticà amb 1.300 persones necessitades. El Papa dels gestos es mostra especialment lluminós en un dia com aquesta jornada mundial creada per ell mateix. Aquesta és la notícia de portada, però abans de repassar altres temes d'aquest dilluns 18 de novembre, que és la festa de la dedicació de les basíliques de Sant Pere i Sant Pau de Roma, i també la dedicació de la Catedral de Barcelona. Donem un petit cop d'ull per començar l'actualitat general amb la Júlia Julve. Júlia, bona tarda.
Molt bona tarda, Ignasi.
Què destaquem avui?
Doncs mira, us comencem explicant que el Servei Català de Trànsit atribueix el cap de setmana negre a les carreteres catalanes a una falta de senyalització, però també de formació dels conductors. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamil, ho ha dit fa només uns minuts a Ràdio Estel, després que aquest cap de setmana s'hagi tancat amb 8 víctimes mortals en 6 accidents de trànsit diferents. Lamil creu que cal millorar la senyalització i, en general, també les infraestructures viàries del país, però també cal, diu, que hi hagi més controls i formació, i informació també dels mateixos conductors. El responsable de trànsit també ha dit que tenen controlats 200 quilòmetres de carreteres on calen accions més contundents. També ha coincidit, diu, amb un cap de setmana on ha augmentat la mobilitat arran del bon temps. De fet, ha recordat que els primers 15 dies de novembre no hi ha hagut cap víctima a les carreteres catalanes, precisament perquè ha fet més mal temps. I més qüestions, perquè Compromís ofereix als seus 15 diputats, als socialistes, per registrar una moció de censura contra el president valencià Carlos Mazón per la gestió de la Dana. El portaveu a les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha dit que no ho han fet abans perquè es necessiten com a mínim 20 diputats. Per això ofereix als seus diputats als socialistes valencians. Tot plegat després que divendres Carlos Mazón descartés dimitir, tot i que sí que ha anunciat una remodelació del govern, uns canvis que previsiblement anunciarà aquest dimarts i que afecten sobretot les carteres d'Interior i de Turisme. Avui, precisament, la vicepresidenta Susana Camarero ha comparegut per informar de les actuacions de la recuperació per la Dana. D'aquesta manera ja s'ha estrenat com a nova portaveu del govern en substitució de Ruth Merino, un dels primers canvis que anunciava aquest cap de setmana Carlos Mazón. I el CIS amplia a 5 punts l'avantatge del PSOE sobre els populars a l'últim baròmetre, precisament després de la gestió d'aquesta gota freda. Els de Pedro Sánchez tornarien a guanyar les eleccions amb el 34,2% dels vots. Això són dues dècimes més que l'enquesta anterior. En canvi, els populars cauen per sota del 30%. Sumar puja i creix 7 dècimes després de mesos a la baixa, un baròmetre que manté Vox amb l'11,8% dels vots, i pel que fa als partits catalans, Junts amb l'1,7 guanyaria 5 dècimes i Esquerra amb l'1,5 en perd una.
Gràcies, Júlia. També us explicarem que el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, s'ha mostrat aquest dilluns preocupat per la crisi demogràfica que pateix Espanya. La cua d'Europa en natalitat també ha alertat sobre les imperfeccions de la democràcia i ha demanat a l'Església i al món un compromís més ferm per la pau, precisament per la manca de valor que es dona sovint a la vida humana. Ha estat aquesta una part del discurs inaugural de la plenària de l'Episcopat Espanyol. Amb el títol L'esperit de la teva vida, l'obra d'exercicis parroquials prepara un recés per aquest divendres i aquest dissabte a Cornellà, a càrrec del salesià Manel Bellmunt. Xavier Peira, organitzador de la trobada, ha explicat a Ràdio Estel que està pensada aquesta reunió per adults de cara a l'imminent arribada de l'Advent. I entre aquest dilluns i aquest dimarts, el cardenal secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, participa a Rio de Janeiro en representació del Papa en la cimera de líders del G20. invitat per la presidència brasilera, una invitació adreçada al Papa Francesc. Després del bloc informatiu, parlarem avui de la campanya Red Week d'ajuda a l'Església necessitada per mostrar la realitat dels cristians perseguits a tot el món. Conversarem amb Beatriz Morató, delegada de la Fundació Pontifícia a Barcelona. I els últims minuts seran, com cada dilluns, per a la secció La Veu de Càritas, amb l'actualitat i l'agenda. El testimoni d'avui és Francesc Roig, president encara de Càritas Catalunya, i conversarem amb ell pocs dies després que es fes públic el nomenament del seu successor, Salvador Busquets. Farem balanç dels 8 anys de Roig al capdavant de l'entitat de Càritas Catalunya i les perspectives de futur de cara al relleu. Tot això i més els propers 54 minuts. Salutacions a l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de so, el David García a la producció, la Júlia Julbert a la redacció i la veu informativa, la Vanessa Carrasquilla i el Jaume Borja a les xarxes socials i també avui amb la Montserrat Creus coordinant la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Com us dèiem, el Papa ha presidit aquest diumenge a la Basílica Vaticana la missa coincidint amb la 8a Jornada Mundial dels Pobres. Durant l'homilia ha fet una crida a tota l'Església, als governs dels estats i a les organitzacions internacionals perquè no oblidin els pobres. A més, Francesc ha invitat tothom a mirar els ulls i tocar les mans dels qui donen almoina per recordar que la caritat ha de ser un acte de trobada i no pas d'indiferència. En la 8a Jornada Mundial dels Pobres, celebrada aquest diumenge, el pontífex ha centrat l'homilia en dues realitats, angoixa i esperança, que sempre estan combatent dins del nostre cor. Segons el Sant Pare, l'angoixa és un sentiment estès en una època on la comunicació social amplifica els problemes i les ferides, alhora que fa que el món sigui més insegur i el futur més incert. En aquest sentit, ha subratllat que si la nostra mirada es limita només a la narració dels fets, prevaldrà en nosaltres l'angoixa. Davant la realitat de fam, pobresa o guerra, ha comentat que hi ha el risc d'enfonsar-nos tots en el desànim i deixar passar inadvertida la presència de Déu dins del drama de la història. És per això que el bisbe de Roma ha insistit que no ens hem de deixar portar per la inèrcia i pensar que no s'hi pot fer res. El Papa ha assegurat que la presència de Jesús en les realitats del món encén l'esperança perquè s'hi descobreix l'amor de Déu que es fa proper, que no ens abandona i que actua per a la nostra salvació. Francesc ha dit que la nostra vida està impregnada de compassió i de caritat i que es torna un signe de presència del Senyor sempre proper al patiment dels pobres per guarir-ne les ferides i canviar-ne la sort. En un altre moment d'aquesta homilia ha cridat a no oblidar que l'esperança cristiana que ha arribat a la seva plenitud en Jesús i es realitza en el seu regne necessita del compromís de tothom des d'una fe que actuï en la caritat. I també cristians que no es facin els desentesos. El pontífex ha reivindicat l'actitud de fixar-se en els grans problemes de la pobresa global, però també en el poc que tots podem fer en la quotidianitat, amb el nostre estil de vida, amb l'atenció i la cura de l'ambient on vivim, amb la recerca constant de la justícia i compartint els nostres béns amb els més pobres. Reflexionant sobre l'almoina, ha preguntat a tots i cadascú dels presents si toquem les mans de les persones o llancem la moneda sense tocar-les. Aquest comentari, de fet, l'ha fet ressonar després de l'Eucaristia al final de l'Àngelus des de la finestra del Palau Apostòlic davant de la plaça de Sant Pere del Vaticà. Avui celebrem la Jornada Mundial dels Pobres, el tema de la qual és la pregària dels pobres puja fins a Déu. Dono les gràcies a tots els qui a les diòcesis i a les parròquies han promogut iniciatives de solidaritat amb els més desfavorits. I en aquest dia recordem també totes les víctimes de la carretera. Preguem per elles, per les seves famílies i comprometem-nos a prevenir els accidents. Faig una pregunta. Cadascú es pot fer a ell mateix aquesta pregunta. Em privo d'alguna cosa per donar-ho als pobres? Quan dono l'almoina, toco la mà del pobre i miro als ulls d'aquesta persona. Germans i germanes, no oblidem que els pobres no poden esperar.
Fratelli e sorelle, non dimentichiamolo, che i poveri non possono aspettare.
Com ja és habitual des del 2018, amb aquesta Jornada dels Pobres, després de la missa el pontífex ha dinat amb 1.300 persones necessitades a l'aula Pau VI del Vaticà. Durant aquesta setmana, a més, ha estat instal·lada una clínica mòbil a la plaça de Sant Pere que ha ofert assistència sanitària i vacunes gratuïtament als pobres.
Sense distància. 60 minuts en contacte amb la vida i la realitat del món.
Tenim, d'altra banda, un ull posat a l'actualitat que ens arriba de Madrid, on es fa des d'aquest dilluns la plenària de la Conferència Episcopal Espanyola. El president Luis Argüello s'ha mostrat preocupat per la crisi demogràfica que pateix Espanya a la cua d'Europa en natalitat. Ha estat en el discurs d'obertura d'aquesta plenària dels bisbes, que es fa a la casa de l'església del carrer Añastro de Madrid. Argüello, en una altra de les seves reflexions socials i internacionals, ha demanat a l'església i al món un compromís més ferm per la pau, precisament per aquesta manca de valor que sovint es dona a la vida humana.
Ante este problema, el Papa propone una alianza social para la esperanza. Que bien, hermanos, si nos hiciéramos eco de esta propuesta, una alianza social para la esperanza. En la promoción y la defensa de la vida, en la propuesta de la paz y el grito de alto a la guerra, en el combate contra el hambre, que es un resumen de injusticias. Una alianza social para la esperanza. Mientras peregrinamos en el año santo que ya viene. Porque si hay esperanza, se está dispuesto a dar la vida y a transmitir la vida.
El també arcabisbe de Valladolid ha recordat que els migrants formen part del treball social dels estats i de les societats, com també de l'Església, i ha fet una crida general a acollir, promoure i integrar els qui venen de fora. El president de l'Episcopat espanyol ha alertat igualment davant la polarització política que, segons ha dit, replanteja la història. Luis Argüello fins i tot ha lamentat que hi ha un dèficit creixent de vida democràtica, caracteritzat per la manca d'encontre i de diàleg, i que tot això queda anul·lat per la dialèctica populista i polaritzada.
La acogida del don recibido, ejercitado en un proyecto de bien común, en medio de los desafíos de un mundo en guerras sangrientas e híbridas, ha de hacernos superar populismo y polarización. Claro que esta doble acción precisa, por una parte, renunciar a la posverdad, que legitima la mentira como instrumento político, y por otra, dar la vuelta a la tortilla de una cultura que favorece el individualismo del derecho a tener derechos y la desvinculación como proyecto liberador de individuos, identidades y agrupaciones sociales de todo tipo. Es un desafío que no podemos dejar solo en manos de los políticos.
Luis Argüello ha subratllat que els creients saben que els grans afers humans, com ara el mal, el patiment, la mort, l'amor o el sentit de la vida, no són problemes que ciències o ideologies determinades puguin solucionar, sinó que són misteri. En relació amb la situació política i social a l'estat espanyol, a més, el president de l'Episcopat ha animat la societat a allunyar-se d'interpretacions desviades de la història.
Ahora, la lectura democrática de la historia es instrumento de polarización con un mantenimiento artificial de las dos Españas al servicio de la conquista o mantenimiento del poder. Y la otra coordenada, el espacio, nuestro territorio patrio, está habitado por las Españas, que comparten una larga trayectoria de vida social y política expresada en diversos sones. Hoy de nuevo resuenan las dificultades para armonizar una nación política.
El president de la Conferència Episcopal Espanyola ha assegurat que la ciutadania expressa de forma inconscient la secreta set de trobar un lloc on pugui descansar el cor, en un món on molts troben refugi en la nostàlgia del passat, en els somnis artificiosos de futur o en les diversions incessants que proposen el mercat i nombroses ideologies optimistes o pessimistes, ha afegit. Argüello ha dit que, sense esperança en l'adveniment del que és nou, el mercat i les ideologies van a la cita i ofereixen paradisos per emmascarar el no-res que anuncia la desesperança i per consolar les melanconies i angoixes que generen la incertesa. En aquesta plenària, entre altres temes, els bisbes espanyols aborden aquests dies, fins divendres, el Pla de Reparació Integral a les Víctimes d'Abusos, el PRIVA, i altres qüestions relacionades amb la necessària protecció dels menors. El nunci Bernardito Auza, després de Luis Argüello, ha demanat en la seva intervenció a l'Episcopat espanyol que les víctimes d'abusos obtinguin justícia. El representant del Papa ha pronunciat el seu discurs davant la plenària des de la confiança que les mesures de prevenció contra aquest flagell, ha afegit, siguin armes dignes i sòlides. A més, els prelats, d'altra banda, parlaran en aquesta plenària, entre molts temes, del Congrés de Vocacions programat per al febrer a Madrid. L'esperit de la teva vida. Amb aquest títol, l'obra d'exercicis parroquials de l'Arxidiòcesi de Barcelona prepara un recés per aquest divendres i aquest dissabte a la Casa Betània de Cornellà de Llobregat, dirigit pel salesià Manel Bellmunt. Xavier Peira, organitzador de la trobada, ha explicat a Ràdio Estel que aquest recés està pensat per adults de cara a la imminent arribada de l'Advent.
És una preparació per l'Advent, perquè de fet l'Advent comença uns dies després, però sí. És una preparació per l'Advent d'aquest any. El tema serà sobre l'Esperit Sant, la tasca de l'Esperit Sant que fem nosaltres, que propaguem l'Evangeli perquè siguem una mica millors cristians. Aquest és el tema, és el lema de l'Esperit de la teva vida.
Xavier Peira, a més, ha presentat l'obra d'exercicis parroquials com una realitat al servei dels creients de l'Arxidiòcesi de Barcelona.
Sí, mira, l'obra d'exercicis, a més, tenim el goig que l'any passat va fer 100 anys que vam fer els primers recés, que va ser a Cervera, l'any 1923. Depèn de la diòcesi de Barcelona, reportem en l'arquebisbat de Barcelona i es dedica merament a promoure recessos per les parròquies bàsicament de la diòcesi. Sempre són, per tant, recessos, acostumen a ser curts, d'un dia, màxim dos dies, i que ho publicitem a la majoria de parròquies de la nostra diòcesi.
I per a la setmana vinent, els dies 29 i 30 de novembre i diumenge 1 de desembre, es prepara al monestir de Poblet un recés d'advent per a joves entre els 20 i els 40 anys d'edat. Permetrà als participants viure una experiència monàstica acompanyats pels monjos cistercencs de Santa Maria de Poblet i per això el lema és «Apropa't a la vida monàstica». Un altre punt amb el ressò del cap de setmana i és que l'Hotel Alimara de Barcelona ha acollit aquest dissabte la 19a Jornada Sant Jordi, impulsada pel grup Sant Jordi, en comunió amb el Concili Vaticà II i el Papa Francesc. La jornada d'aquest any, marcada per la catàstrofe causada per la Dana a València, s'ha centrat en l'alegria i la gratuïtat, que ha estat el títol de les dues ponències del marc de la trobada. Després d'una pregària a càrrec de Peyo Sánchez, fundador de l'Hospital de Campanya de l'Església de Santa Anna, el president del grup Sant Jordi, Pere Fàbregas, ha donat el tret de sortida amb unes paraules de benvinguda. Fàbregas ha destacat la importància de la celebració d'aquest esdeveniment per reforçar la sinodalitat, una idea que després ha remarcat també el cardenal Lluís Martínez Sistac, arcabisbe emèrit de Barcelona, present en la inauguració i que ha recordat que la jornada és molt necessària perquè ens torna sobre l'Església, sobre nosaltres mateixos i sobre el que fem. En aquest sentit, Sistac ha recordat que la celebració no és sinó una manera de posar en pràctica el sínode. Tot i que la principal motivació de la jornada ha estat l'alegria i la gratuïtat, el grup Sant Jordi ha invitat a participar en aquest dissabte, en aquesta jornada anual, Vicent Francesc Esterlic, en representació del poble valencià. Esterlic no ha deixat d'insistir en el fet que, malgrat que el paisatge sigui catastròfic, dantesc i desolador, el que guanya és la solidaritat i l'esperança. Les dues ponències principals han anat a càrrec de Claustre Soler, religiosa de la Companyia de Maria i doctora en teologia, sota el títol La gratuïtat i l'alegria, expressió del viure. I després, el claretià José Cristo Rey García Paredes, doctor en teologia també, que ha impartit una altra ponència titulada, en aquest cas, Alegria i gratuïtat, còmplices de la providència per un futur sostenible. Les dues intervencions han desgranat la societat actual on vivim, obsessionada pel valor monetari i el narcisisme, i han proposat l'alegria i la gratuïtat per fer-hi front. Després ha tingut lloc un diàleg conduït pel nou president de Càritas Catalunya, Salvador Busquets, amb Claustre Soler i José Cristo Rey García i tots els assistents a la jornada. A la cloenda, el bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadías, ha tancat la reflexió amb un discurs en què ha animat els assistents i organitzadors a continuar celebrant aquestes jornades del grup Sant Jordi per donar a conèixer l'amor que hem conegut els cristians i pel qual val la pena donar la vida.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Altres notícies breument. El cardenal secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, es troba en aquests moments a Rio de Janeiro, al Brasil, per participar entre aquest dilluns i aquest dimarts en la cimera de líders del G20, invitat per la presidència brasilera, una invitació feta personalment al Papa Francesc. Segons ha informat la mateixa secretaria d'Estat, a la cimera es parla principalment de cooperació i de polítiques econòmiques, però també hi haurà una reflexió sobre les dues guerres en curs entre Ucraïna i Rússia d'una banda i el Pròxim Orient de l'altra. El grup dels 20 inclou membres del G7 i alguns països d'economies emergents i s'espera que adoptin una declaració conjunta al final d'aquesta cimera. Els líders mundials van aterrar, de fet, ja aquest diumenge a Rio de Janeiro, acollits pel president brasiler Luiz Inácio Lula da Silva, que mantindrà reunions bilaterals amb moltes de les nacions presents. A més dels principals membres del grup, el govern del president Lula ha fet saber que s'espera la participació d'un total de 56 delegacions durant aquestes jornades del G20. I recordem que hem començat la setmana de la beatificació del sacerdot Gaietà Clausellas i el laic Antoni Tort, màrtirs de la persecució religiosa dels anys 30. Serà aquest dissabte a les 11 del matí a la Basílica de la Sagrada Família, amb transmissió en directe per Ràdio Estel. Presidirà la celebració el cardenal Marcello Semeraro, prefecte del Dicasteri de les Causes dels Sants, i concelebraran, entre d'altres, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, entre altres pastors i preveres amb diversos diaques assistents. Gaietà Clausellas i Bellver, nascut el 1863, i Antoni Tort i Reixacs, el 1895, van morir els primers mesos de la Guerra Civil Espanyola, el 1936, oferint un testimoni de fe i compromís amb l'Església i amb Crist. Els dos nous beats representen exemples de vida cristiana des de diferents vocacions. Clausellas va destacar per la seva dedicació als pobres i persones grans de la seva comunitat, mentre que Tort va viure la fe dins de la seva vida familiar i laboral com a espòs, pare de família i treballador, amb un testimoni inspirador també en l'àmbit social.
Ràdio Estel.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet. El rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat. Les eucaristies entre setmana des de la Catedral de Barcelona. I des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
La Fundació Pontifícia Ajuda a l'Església Necessitada posa en marxa la campanya Red Week per mostrar la realitat dels cristians perseguits a tot el món. La iniciativa, inèdita a l'Estat, consisteix en diferents activitats. Tota aquesta setmana, fins diumenge vinent, s'il·luminaran de vermell, signe del martiri, diversos temples i edificis religiosos, entre ells la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona i la Catedral del Sant Esperit de Terrassa. Coneixerem una mica més ara aquesta iniciativa amb Beatriz Morató, delegada d'Ajuda a l'Església Necessitada de Barcelona. Beatriz Morató, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Gràcies.
Moltes gràcies a vostès. Com definiria vostè la Red Week? Que vol dir, està molt clar, no? Setmana vermella, no? Per entendre'ns, la sang dels màrtirs.
Sí. Sí, com és una iniciativa internacional, hem preferit no traduir-ho i es queda com Red Week. I el dia principal, no?, on s'il·luminaran tots aquests monuments, temples, etc., serà el dimecres 20 de novembre. I el vermell representa, no?, la sang dels màrtirs, que és precisament el que volem visibilitzar, no?, el martiri i la persecució que pateixen tants germans en la fe, no?, tants cristians. De fet, el 22% dels cristians del món viuen a països on no es respecta la llibertat religiosa.
Això és dimecres, l'encesa il·luminats de vermell d'alguns edificis. Quins ens destacaria la Sagrada Família de Barcelona i la Catedral de Terrassa, pel que sabem? I alguns més?
Bueno, i el conjunt de la Seu de Gara, de Terrassa, no?, que inclou les tres esglésies, i principalment a la Sant Pere de Terrassa tindrà lloc un concert, el Rèquiem de Mozart, que és com un concert en honor, no?, honorífic per aquests cristians perseguits i màrtirs.
Molt bé. Això serà al vespre, dimecres al vespre, perdoni.
Exactament. El concert serà a les 8, però a les 7 abans hi haurà una eucaristia i es llegirà un comunicat, que és el mateix comunicat que llegirem a tots els llocs on hi hagi una il·luminació. I també a Catalunya un monument que estem molt contents que s'hagi afegit és l'Amfiteatre de Tarragona, no?, l'antic amfiteatre romà, que de fet és el lloc on es van produir els primers martiris, no?, de la península Ibèrica i que són registrats. Entre ells va ser el bisbe
Sant
Fructuós i els diaques, no? Llavors, per nosaltres és com molt significatiu que, bueno, que s'il·lumini de vermell en aquesta ocasió.
Disculpi que abans he dit la catedral de Terrassa, però em volia referir efectivament a la seu d'Ègara històrica amb aquestes esglésies de Sant Pere.
També romàniques, sí.
Romàniques, també situades no gaire lluny del centre històric de Terrassa. Bé, a banda de l'encesa de monuments d'edificis religiosos aquest dimecres, què hi haurà els altres dies? És una campanya de sensibilització, ens pot explicar una mica més, sí, aquest Red Week?
Sí, sí, exactament. És una campanya de sensibilització per donar a conèixer, doncs, aquesta realitat de persecució que pateix l'Església a tantes parts del món. I durant aquesta setmana, com diferents parròquies, convents, escoles s'han sumat a aquesta iniciativa, doncs el que sí que des de la Fundació oferim diferents materials per l'oració, un documental, Herois de la Fe, que s'estrena també aquesta setmana i que és un documental basat, no?, en situacions de persecució i martiri a diferents països del món. I també, doncs, s'organitzen vetlles d'oració, diferents activitats, no? També, estrenem una exposició que no seria fotogràfica exactament, és una exposició com per espais, no?, que el que fan és exposar escenes de martiri bastant recents i actuals. I és una exposició que es pot portar de diòcesi en diòcesi, a diòcesi ara mateix s'està estrenant a Madrid.
Molt bé.
Però també espero que aviat puguem portar-la aquí a Catalunya.
Molt bé. Recordem que la campanya és d'àmbit espanyol. Tenim la web ayudaiglesianecesitada.org on es pot trobar tota la informació sobre aquesta campanya, aquest Red Week, Setmana Vermella pels cristians perseguits. Bé, li volia preguntar quin és el punt de partida d'aquesta campanya, o en altres paraules, per què els cristians de vegades no són prou conscients de la persecució que pateixen moltes persones per la fe? Ens pensem que moltes coses del passat, o això, dels primers màrtirs de la península a l'amfiteatre romà de Tarragona, o en altres segles molt llunyans en el temps, doncs ja està superat. El papa ens recorda sovint que això està passant avui, no? Una persona assassinada per odi a la fe està passant abans d'ahir en un país del Pròxim Orient o en altres llocs.
Exactament. Sí, de fet, el papa Francesc ho ha repetit, no?, que avui dia n'hi ha més martiris que els primers anys del cristianisme. Doncs, a lo millor el que succeeix és que no es parla massa, no?, els mitjans de comunicació d'aquest tipus de fets. Però, bueno, de vegades sí, segons els països, però n'hi ha situacions d'una violència, no?, sistèmica a països, doncs, on hi ha governs autoritaris o el jihadisme ha pres molta força a territoris grans, no? I d'això es parla molt puntualment i de vegades queda una mica com difuminat, no? No obstant, dins de l'Església crec que cada cop n'hi ha més gent conscient de que l'Església a molts països del món pateix persecució i que no tothom pot viure la fe amb la llibertat amb la qual nosaltres la podem viure, no?, als nostres països. I evidentment, doncs, tots som Església i ens hem de, no?, de recolzar uns en els altres i donar-nos suport des de l'oració, de l'ajuda a l'Església necessitada també, doncs ajuda en projectes aquesta Església que està patint, també necessitat i discriminació de tantes parts. I bé, jo crec que a poc a poc i amb aquests actes, doncs el que volem precisament és això, no?, visibilitzar aquesta realitat, que la persecució religiosa no només la pateixen els cristians, també d'altres religions minoritàries a molts països, però sí és cert que una de les conclusions que hem extret, no?, consecutivament en el nostre informe Llibertat Religiosa és que el cristianisme és la religió més perseguida del món. I bé, aquesta iniciativa que em preguntaves de què parteix, doncs, inicialment es va il·luminar per primer cop, no, a Brasil l'any 2015. Va haver-hi una primera il·luminació del Crist Redentor a Corcovado, a Rio de Janeiro, i ahir va ser el primer moment en què es va il·luminar amb aquest objectiu, no, de donar a conèixer aquesta realitat de persecució. I des de llavors, doncs, cada any, no, el novembre, el mes dels difunts, no, es torna com a il·luminar i a sensibilitzar especialment sobre els màrtirs d'aquell any, no, i d'aquesta situació que sofreix l'Església.
Doncs,
però sí, és el primer cop que Espanya es suma a aquesta iniciativa internacional.
Molt bé. Podríem destacar, suposo, altres llocs de la resta d'Espanya, suposo que a Madrid, a Sevilla, hi haurà llocs on s'il·luminaran, edificis religiosos, catedrals o altres llocs.
Ui, sí, tant. La catedral de l'Almudena, també la Basílica de la Santina, Covadonga, bueno, en fi, diferents llocs, el Sagrat Cor de les Ermites a Còrdoba, hi ha diferents catedrals com Valladolid, Jaén o Logroño, que també s'il·luminaran de vermell. La veritat és que l'acollida ha sigut molt positiva i estem molt contents de tot el moviment que n'hi ha hagut, no?, per unir-se.
Ho celebrem. Hem parlat amb Beatriz Morató, delegada d'Ajuda a l'Església Necessitada a Barcelona. Recordem que sempre es pot fer un donatiu. Aquests donatius serveixen d'ajuda a moltes persones que estan donant a conèixer Jesucrist allà on no és conegut o allà on no tenen mitjans. Aquesta és l'essència, ho recordem, d'Ajuda a l'Església Necessitada i també ajudar els cristians perseguits, evidentment. L'Església que pateix,
moltes
en definitiva. Gràcies a vostès per la seva atenció. I fins una altra.
Moltes gràcies, Ignasi. Gràcies. Fins una altra.
De seguida arriba la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art déco amb Tamara de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de gas en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Sense distància. Una hora de connexió amb les diferents realitats creients.
Benvinguts i benvingudes a La Veu de Càritas, la secció que us acompanya els dilluns, la segona part del Sense Distància, espai per a la caritat, per al servei als més necessitats, amb la col·laboració, com sempre, de Càritas Catalunya. Comencem amb el nostre habitual resum de notícies.
La Veu de Càritas.
Va tenir lloc dijous passat l'Assemblea General de Càritas Catalunya, de la qual hem parlat en aquest programa i també en els informatius de Ràdio Estel. Va ser el Seminari Diocesà de Solsona. L'acte va ser presidit pel bisbe auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova, delegat de la Tarraconense Càritas Catalunya, i també pel bisbe anfitrió, el de Solsona, Francesc Conesa. Durant la reunió, el bisbe Javier Vilanova va comunicar als representants dels equips directius de les 10 diocesanes amb seu a Catalunya el nomenament de Salvador Busquets i Vila com a nou president de Càritas Catalunya després d'haver efectuat el preceptiu procés electoral. El nou president prendrà possessió del seu càrrec formalment l'1 de gener, tot i que el traspàs de competències començarà amb el president actual a principis de desembre. El bisbe Javier Vilanova va agrair a Francesc Roig, president sortint, el seu compromís, la seva dedicació i l'esforç durant aquests últims 8 anys en què ha estat al capdavant de l'entitat, 2 mandats consecutius de 4 anys. un agraïment al qual es van afegir tots els representants dels equips directius de les diocesanes presents a l'Assemblea. Després, l'Assemblea General va continuar amb l'ordre del dia establert. Va tractar, de fet, diferents temes, com ara els estudis que desenvoluparà l'Observatori de la Realitat Social de Càritas Catalunya el 2025, la presentació d'un protocol davant les emergències que es produeixin a l'Estat espanyol, la campanya Cava amb Cor, iniciada a finals d'octubre i que es clourà al desembre, i una altra campanya, clàssica, la de Nadal, que començarà el dia 26 amb el lema Càritas Catalunya allà on ens necessiten. I com el subclaim, el fes que un allarg digne no sigui una carta als reis, un sublema que incideix en la necessitat d'habitatge i d'exclusió residencial. Un altre nom propi de l'actualitat social és el d'Enric Morist, que ha estat escollit aquesta setmana passada nou president de la taula d'entitats catalanes del tercer sector social per al període 2024-2028. Ho va decidir l'Assemblea General de la Taula dimarts passat, una assemblea formada per representants de les 37 federacions i grans organitzacions que en són sòcies, entre elles Càritas Catalunya. Morist, com a representant de la Federació d'Entitats amb Projectes i Pisos Assistits, ha encapçalat l'única candidatura que s'ha presentat per a la presidència del conjunt d'aquestes entitats socials de Catalunya en substitució de la fins ara presidenta, que precisament ens va acompanyar dilluns passat en el nostre espai La Veu de Càritas, Francina Alsina, que venia de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Alsina ha estat dues legislatures al capdavant de la institució des del 2017 fins ara i no podia optar a la reelecció per la limitació en els estatuts d'un màxim de dos mandats. La nova presidència i la junta directiva es va presentar dimarts en un acte públic que va tenir lloc després de l'Assemblea General i que va comptar amb la participació de les principals autoritats de Catalunya. La junta directiva de la taula del tercer sector social està formada per 13 membres. Un d'ells és el qui exerceix la presidència. En representació de Càritas Catalunya hi participen en aquesta nova junta Mercè Darnell, de Càritas Barcelona, i Martí Batllori, de Càritas Girona, i també vicepresident de Càritas Catalunya. Seguiran el camí marcat per Francesc Roig, president de l'entitat, i per Anna Roig, de Càritas Diocesana de Barcelona. Seguim amb més temes. L'Assemblea de Càritas Diocesana de Lleida es va celebrar el dia 9 de novembre, un acte que va tenir lloc durant tot el matí a la Casa de l'Església de l'Acadèmia Mariana, la capital del Segrià. Amb el lema Obrim camí a l'esperança, la jornada va reunir persones voluntàries, treballadors, socis i col·laboradors de la xarxa de Càritas per reflexionar sobre la tasca social i caritativa de l'entitat i per establir els reptes de futur que marcaran la seva acció. Aquesta assemblea de Càritas Diocesana de Lleida es va convertir en un espai clau de trobada, valoració i reconeixement per a tots els que formen part de la família de l'entitat catòlica. Es va procedir, a més, durant l'assemblea, a la renovació d'alguns membres del Consell Diocesà des d'un desig de reafirmar el compromís de l'entitat amb una estructura participativa i arrelada en els valors de l'Església Diocesana. Aquest esdeveniment reflecteix el compromís de Càritas Lleida amb les persones més vulnerables de la societat. Una altra assemblea, d'un àmbit menor en aquest cas, és la que ha viscut Càritas Arxiprestal de Manresa, que ha escollit per unanimitat Joan Grau i Coromines, nou director. Josefina Ferrés i Arderiu ha deixat la direcció després de 7 anys exercint aquesta responsabilitat amb una dedicació intensa, treballant coordinadament amb Càritas Diocesana de Vic, a la qual pertany, i també amb el Consell Arxiprestal i l'equip tècnic de l'entitat. Durant l'acte hi va haver diverses intervencions, agraint la tasca de Ferrés, tots la van qualificar de valenta a favor de les persones vulnerables. Joan Grau i Coromines és enginyer tècnic de professió i està actualment jubilat. Va incorporar-se com a voluntari a Càritas ara fa 10 mesos i al Consell 8. Durant aquest temps ha anat coneixent i aprofundint en els diferents programes que porta a terme Càritas Arxiprestal de Manresa, agafant progressivament una visió global de l'entitat. Arada, l'empresa d'inserció de Càritas Diocesana de Tarragona i la Fundació Privada Formació i Treball s'expandeix al territori del Camp de Tarragona i obre la seva primera Moda Re a Reus. Amb aquest establiment ubicat al carrer de la Galera número 20, a la capital del Baix Camp, Arada se suma ja dues botigues a la província de Tarragona. Moda Re és un dels instruments clau per donar resposta al compromís social i laboral de l'entitat. La iniciativa aposta per un espai de consum sostenible, reutilitzant béns de segona mà i afavorint alhora la inserció laboral de persones en risc d'exclusió social arreu del territori. Moda Re Reus ha estat creada amb una imatge moderna i actual que pretén trencar els estereotips que s'associen a les botigues de segona mà. L'acte d'inauguració de la botiga dimarts passat va comptar amb la presència del director de Càritas Tarragona, Salvador Graner, que va afirmar que des de l'entitat es vol continuar acompanyant en drets a les persones, que és la missió precisament de Càritas. Per la seva banda, també present a l'acte, l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, va destacar que la ciutat és una ciutat de comerç i va recalcar la importància de la inserció laboral com una eina per entrar en el mercat laboral d'una manera digna. Finalment, l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, que també va ser a l'acte, va afegir que és molt lloable l'obertura d'aquesta botiga, que ens educa perquè aprenguem a consumir d'una manera més responsable. Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i Càritas Interparroquial de Vilafranca del Penedès van inaugurar la Llar Montserrat, un nou recurs d'acollida per a persones i famílies en situació d'exclusió social i precarietat residencial. Va ser en un acte que va comptar amb la participació de l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, i també de l'administrador apostòlic de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés. Aquest projecte pioner, situat al cor de Vilafranca del Penedès, ha estat possible gràcies a la cessió de 3 habitatges per part de les parròquies locals amb una durada de 30 anys. La Llar Montserrat busca oferir un espai segur i també digne, sobretot destinat a dones soles i mares amb fills. A més d'allotjament, el projecte inclou seguiment social personalitzat, plans d'acompanyament laboral i suport psicològic quan sigui necessari. Durant l'acte, el director de Càritas Diocesana de Sant Feliu, Ramon Carbonell, va destacar el lema de la campanya de Persones sense llar, Caminem junts, posant l'accent en la necessitat de col·laboració entre les Càritas, la comunitat cristiana i les administracions. L'alcalde Francisco Romero va expressar el compromís de l'Ajuntament de Vilafranca per facilitar solucions a la crisi de l'habitatge. I finalment, Agustí Cortés va beneir els nous espais en nom de la diòcesi de Sant Feliu i va ressaltar que aquests acolliran persones amb històries de vida que donen sentit a la missió de Càritas. La sala Jacint Verdaguer de l'Ateneu Barcelonès va acollir dijous 7 de novembre la cerimònia de lliurament del primer premi Antoni Maria Oriol atorgat a Càritas Diocesana de Barcelona des de la Fundació Doctor Albert Bonet com a reconeixement del caràcter decisiu de la formació dels seus agents en doctrina social de l'Església. Va recollir el guardó Cristina García, secretària general de Càritas Diocesana de Barcelona, que va subratllar que no es limita només a ajudar, sinó que és el reflex de la solidaritat i el compromís de la comunitat cristiana. Durant l'agraïment, Cristina García va subratllar que la missió de l'entitat és promoure el desenvolupament integral de les persones que es troben en situació de pobresa perquè puguin viure amb plena dignitat. L'acte va comptar amb la presència del bisbe de Vic, Romà Casanova, i va ser presentat per Pedro Judez, president de la Fundació Albert Bonet. El prevere de l'Arxidiòcesi de Barcelona, Joan Costa, també delegat de Pastoral Social, va participar en l'acte per oferir una dissertació sobre Dignitas Infinita, el document del Magisteri Eclesial sobre la dignitat humana, publicat el 8 d'abril passat pel Dicasteri de la Doctrina de la Fe. Joan Costa va destacar que, en el fons, Dignitas Infinita és una invitació a prendre consciència de qui és realment l'ésser humà i què se li deu pel fet de ser humà. Ja es va fer dissabte passat a l'espai polivalent de Serra de Daró, a Girona, la novena trobada de voluntaris de Càritas Diocesana, a la qual van assistir 400 persones. La diada es va iniciar amb la benvinguda que van oferir el bisbe de Girona, Octavi Vilà, i la directora de Càritas Diocesana de Girona, Dolors Puigdevall, així com la presidenta de Càritas Baix Ter, Maria Antònia Geli. I fins al migdia es van anar encadenant tota una sèrie d'activitats. Per exemple, va actuar el grup de teatre comunitari Sant Pau de Girona, que va representar la peça El vol cap a un habitatge digne. També la ponència va ser important, i la taula rodona, que va protagonitzar l'experta en habitatge Carme Trilla, conjuntament amb Tècniques de Càritas. Conduïda per Càritas Jove, la jornada també va comptar amb la participació de l'actor i humorista Fel Feixedes, així com del cor Anselm Viola. Un dels moments més emotius es va viure quan es va mostrar l'agraïment als consellers entrants, Josep Maria Boada, Maria Àngels Llós, Jordi Torrecillas i Narcís Figueres, i sortints, Pepi Jiménez, Toni Pons i Enric Sala, al cel sigui. Com hem dit aquests darrers dies, Salvador Busquets ha estat nomenat nou president de Càritas Catalunya en substitució de Francesc Roig. El nou president prendrà possessió del seu càrrec l'1 de gener, tot i que el traspàs de competències començarà amb el president actual i també sortint a principis de desembre. El bisbe Javier Vilanova agraïa a Francesc Roig, president sortint, el seu compromís, dedicació i esforç durant els 8 anys en què ha estat al capdavant de Càritas Catalunya, 2 mandats consecutius de 4 anys. Un agraïment al qual es van afegir, com hem dit abans, tots els representants dels equips directius de les diocesanes presents a l'Assemblea General, recordem-ho, dijous passat a Solsona. És per això que volem fer un balanç del que han estat aquests darrers 8 anys a Càritas Catalunya i ho volem fer amb Francesc Roig, president fins al 31 de desembre de Càritas Catalunya. Senyor Francesc Roig, sempre un plaer, bona tarda.
Molt bona tarda i un plaer, naturalment, tornar-vos a escoltar i poder connectar amb els vostres oients.
Sempre tindrà, evidentment, aquestes portes obertes, encara
moltes
que
gràcies.
Deixi de ser president d'aquí poc. Bé, anem una mica, si li sembla, cronològicament. Com va començar tot l'any 2016, ara fa 8 anys?
Bé, en primer lloc, si em permets, voldria fer un agraïment als qui m'han precedit en aquesta feina, que encara que a vegades sembli des de portes en fora poc important o simplement representativa, té molta més densitat de la que aparentment aparenta. I sobretot perquè la realitat social, amb els 8 anys en què jo he estat de president de Càritas Catalunya, les circumstàncies han canviat moltíssim, amb la pandèmia inclosa pel mig, no?
Sí.
Per tant, voldria fer un agraïment als qui han estat els presidents que m'han precedit, mossèn Mateu Freixes, de Càritas Diocesana de Lleida, mossèn Josep Maria Mauri, de Càritas Diocesana d'Urgell, i Carme Borbonès, de Càritas Diocesana de Tarragona. Cadascun d'ells, doncs, naturalment, hi van dedicar tot el temps i els esforços per tal de construir aquest projecte que diem Càritas Catalunya i que, sortosament, ara puc dir que tenim molt més consolidat del que fins aleshores, quan jo vaig arribar al 16, em vaig trobar.
Molt bé, doncs, i què es va trobar el 2016? Doncs una necessitat d'impuls, no?, pel que diu.
Bé, sí, perquè els temps canvien, i no ho diu només el Bob Dylan, que els temps estan canviant, sinó que la realitat és així. Per tant, vam haver d'intentar plantejar-nos quins serien els fonaments de la nova estructura, que, tot i que és petita, la Càritas Catalunya, perquè no parlem d'una multinacional, però és una hereva d'una trajectòria de 24 anys que, recordem-ho, va néixer el 1992. Per tant, fins al 2016 hi va haver tota una trajectòria que calia tirar endavant. Uh-huh. I el primer que ens vam plantejar va ser debatre, sobretot, i compartir visions diferents. Per tant, cercar consensos, i el primer gran projecte per definir quines havien de ser les línies estratègiques, que no van voler dir pla estratègic, sinó simplement línies estratègiques que hauria de tenir Càritas Catalunya al llarg d'aquests primers 4 anys, que van ser bàsicament de planificació, i els últims 4 anys, segon mandat, d'execució, diguem-ne, efectiva.
Molt bé.
Hi va haver un procés participatiu que va durar gairebé un any, en el qual van participar tots els equips de les 10 Càritas diocesanes i els integrants de les comissions i els grups de treball, i per tal d'assolir aquest objectiu. Per tant, sempre he dit que Càritas Catalunya no és la 11a Càritas diocesana, és la que aglutina i posa i dona les possibilitats de fer possible que l'engranatge de les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya sigui molt més efectiu en el sentit de la sinodalitat.
Mm-hmm.
Per què? Totes són autònomes, totes tenen un president, que és el seu respectiu bisbe, però cal que entenguem que la realitat cal afrontar-la amb unitat. I aquesta unitat és la que vam voler donar des de bon començament. Per tant, vam voler definir quines serien les funcions dels agents de Càritas i, sobretot, els espais de participació en què Càritas considerava important de ser-hi present. Uh-huh. És a dir, a nivell intern, reestructurar, i a nivell extern, de cara a les institucions, sobretot la Generalitat o les Diputacions o els organismes que són aliens a Càritas, pugui tenir una presència i una veu consolidada, efectiva i, a més, d'una autoritat moral Càritas Catalunya en aquest aspecte. Per tant, vam elaborar el codi ètic de Càritas Catalunya, el codi de conducta dels agents de Càritas i l'itinerari ètic per a la relació de les Càritas diocesanes amb empreses i altres entitats. I, per tant, tot això es va publicar en un llibre que és L'ètica i Càritas Catalunya, que la vam incloure dins de la col·lecció institucional amb el número 1. Uh-huh. Per tant, podríem dir que aquestes línies estratègiques, un cop superada la pandèmia de la Covid-19, en què Càritas, recordem-ho, no va tancar, per tant, vam continuar actius amb els voluntaris que eren d'una edat inferior als 65 anys, van continuar al peu del canó, a la trinxera. I aquesta realitat, encara que no es noti, dona molt de suport d'acompanyament a moltes persones que en aquell confinament van patir, i tots van patir, una circumstància. Mm-hmm. Per tant, això va ser la gran primera onada amb les línies estratègiques. Mm-hmm. Després vam fer la modificació, perquè modificar uns estatuts és bastant costós, i els estatuts de Càritas Catalunya són de l'any 92. Per tant, calia reactualitzar una mica. I ho vam fer, per ser pràctics, amb un reglament de règim intern que va ser aprovat després d'un procés participatiu el 30 de març, si no recordo malament, de 2022, a l'assemblea que es va fer de Càritas Catalunya.
Sí, molt
per
bé.
Tant, aquestes línies internes i externes les van fer amb una doble línia, com he dit, desenvolupament de les relacions institucionals per restablir ponts de contacte amb la Confederació Càritas Espanyola, amb la taula del tercer sector, amb la Confederació Catalana d'Entitats Socials d'aquí, del nostre país, etc. I, per tant, també, en aquest aspecte, vam participar en el Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya. Posteriorment, vam anar ampliant aquesta relació amb administracions públiques, com la mateixa Generalitat, amb entrevistes amb els respectius presidents. Bé, jo he tingut, no sé si la sort o la dissort, d'haver de tenir entrevistes amb bastants canvis davant de la presidència de Càritas Catalunya durant aquests 8 anys.
Sí, sí.
I, sobretot, les diputacions. Uh-huh. Igual que amb el Parlament de Catalunya i els agents socials, doncs amb els partits polítics, amb els sindicats, amb les plataformes, amb les entitats d'acció social no lucratives i també amb les universitats, especialment amb la Universitat Blanquerna i la Pere Tarrés, també.
Per tant, sí. Grans objectius i grans fites. No sé si ens pot precisar concretament algun d'aquests objectius i les fites que s'han aconseguit, senyor Francesc Roig.
Bé, podríem dir que hem apuntalat el procés de l'acció en la denúncia profètica i la incidència política, seguint l'estela d'activitats promogudes per la Confederació de Càritas Espanyola. Amb això, nosaltres formem part d'una totalitat que és Càritas, i, per tant, no podem, de la mateixa manera que diem que Càritas Catalunya coordina les 10 Càritas amb seu a Catalunya, mm-hmm. doncs nosaltres estem dins de la Confederació de Càritas Espanyola, també, no? Mm-hmm. Per tant, el que vam fer va ser... van sortir els informes sobre l'impacte que va causar la Covid-19. També els informes territorials FOESA sobre Catalunya en l'exclusió i el desenvolupament social. Què ens passa a nosaltres? Analitzar-ho. I penseu que l'informe FOESA té una potència moltes vegades incalculable. Les dades que reflecteix aquest informe FOESA, que es fa cada 4 anys, donen una visió radiogràfica de la realitat social molt ajustada, molt segura, que ens permet anar a qualsevol lloc amb unes dades fiables i amb accions portades a terme que han estat, mal m'està al dir-ho, no?, però elogiades per algunes d'aquestes institucions que he citat abans. Per tant, vam fer això. I també vam, o hem tirat endavant, propostes de Càritas per a les eleccions al Parlament de Catalunya i per les eleccions municipals que s'han produït en aquest país. També hem elaborat, o hem contribuït a elaborar, avantprojectes, com és la llei de sensellarisme de Catalunya, que, recordem-ho, es va iniciar, que a inicis del proper any, és a dir, començaments, quan fem el relleu amb el nou president, que serà Salvador Busquets, ja farà 3 anys de la seva entrada al Parlament.
Sí, sí,
i encara està pendent d'aprovació parlamentària.
Sí, la convocatòria electoral última no va afavorir, no?, que continués la seva tramitació.
No, tot han estat una seqüència de circumstàncies que han fet que l'alentiment formi part del procés. També hem col·laborat amb la llei del tercer sector social de Catalunya, que també està entrada i està en tràmit. I restem a l'espera dels avantprojectes de la Llei d'Economia Social i Solidària de Catalunya i la Llei de Concertació de Serveis Socials de Catalunya. Però, amb tot això, com treballem a dins? Treballem amb 8 comissions. Acollida, acompanyament i necessitats bàsiques, vol dir aliments, compliment normatiu, això és bàsic, transparència i qualitat, comunicació, la part econòmica, entitats amb cor, migracions, sociolaboral i empreses d'inserció social. I, sobretot, voluntariat i formació. I també treballem amb 5 grups de treball que estan enfocats en objectius concrets. Per exemple, el grup de treball de campanyes, que són les de Corpus o la de Nadal, el grup de finançament, el grup d'habitatge, el grup d'infància i, sobretot, el que a vosaltres us ateny més directament, la veu de Càritas i Catalunya Cristiana.
Sí, efectivament, aquestes seccions de Catalunya Cristiana. Avui parlem amb Francesc Roig, encara president de Càritas Catalunya fins al 31 de desembre. Ens queda res, 2 minuts mal comptats. Què creu que pot aportar el nou president? I quins reptes o quins temes creu vostè que són especialment prioritaris? Vaja.
Sí, jo diria que intentant allunyar-me d'una visió autorreferencial, que és la que hem fet fins ara, dient el que hem fet, cal ser conscients de les nostres limitacions, però sobretot dels reptes que tenim davant i que hem d'abordar en un futur immediat. Per exemple, només apunto alguns, no? La participació i la governança. L'actualització del catàleg de programes i de projectes, la sostenibilitat econòmica de Càritas Catalunya i de totes les Càritas, que és bàsica, perquè a partir de la pandèmia hem vist un retrocés en les aportacions que les persones fan a Càritas. Acabaria dir la cura en els processos de selecció de tècnics, perquè les persones que hi treballin sàpiguen en quina institució entren, quin és el seu tarannà, quina és la seva ètica, quina és la seva transparència, i que, sobretot, també continuarem treballant en la rendició de comptes, però sobretot en la reputació corporativa que ha de tenir l'entitat.
Molt bé. Una entitat que pot tenir incidència política, però no fa política partidista, sinó que demana grans consensos. Això ho ha dit moltes vegades, per exemple, el cardenal Omella, ho han dit molts dirigents de Càritas, vostè mateix, no? Els grans consensos socials que cal impulsar. No sé si vol afegir alguna última cosa en 20 segons, senyor Francesc Roig.
No, en 20 segons només em queda restar d'agrair-vos moltíssim la vostra col·laboració, la vostra participació, el vostre contacte permanent i la capacitat de difondre a través de les ones radiofòniques els missatges cada setmana del que Càritas fa i que molts voluntaris, en total som més de 11.000 voluntaris.
Déu-n'hi-do.
Actualment.
Sí, sí.
I sobretot els els tècnics contractats que donen suport a una acció que va en benefici, com sempre, i així ha de ser, els més necessitats.
Gràcies, senyor Francesc Roig, encara president de Càritas Catalunya. Bon relleu, bona feina. Aquí sempre amics tots. Adéu-siau.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins aquí la veu de Càritas. I fins aquí Sense Distància. Us acompanyem cada dia de dilluns a divendres a 3:15 de 7, a les 2 i a 2:15 de 7. Adéu-siau.